Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 12:20 minutets, Herrera, don Carlos, fins demà. Maria José Navarro, fins demà.
Felicidades, Navarro.
Felicidades, això també.
Per què?
És el seu cumple,
El seu cumple, el seu aniversari.
El seu aniversari.
I el millor regal seria que l'Atlètic Madrid guanyés el Barça, però crec que, que aquest regal no li podrem oferir. Hola, Montse Rodríguez.
Què tal?
Carlos Osada.
Hola, què tal?
José Luis Gil.
Bon dia, companys.
Això ja és COPE.
Bueno, bon dia, ja veurem com acaba el dia.
Exacte.
Això és... És que no hi ha manera. Herrera, som quatre i no hi ha manera de posar ordre. Això és Herrera en COPE des de Barcelona en català fins a la una. Després arribarà també en català migdia a COPE Catalunya i Andorra. Mira, la Navarro ha plantejat el tema, Montserrat, d'aquesta pel·li que s'ha convertit en un autèntic no només a les xarxes, un fenomen viral, sinó en els cinemes. Vull dir, la gent ha tornat al cinema a fer cua als cinemes per anar a veure La La Land, no?
Sí.
La ciutat de les estrelles.
A mi em sembla molt bé.
Tu ja l'has vist?
No.
Gil, tu l'has vist?
No.
Carlos, has vist?
Estoy en ello.
Estàs en ello. Jo l'he vist, no faré cap spoiler, perquè la Montse m'està posant una fama al collar d'espoilers. D'avançar finals de pel·lícules o finals de llibres, que, en fi, millor que no digui res.
És que et comença a explicar una cosa i diu, pues qué tal, no sé qué, però muere el perro,
I que te calles, collado.
Pero para qué me has dicho que muere el perro? Dice, no es importante. Digo, o sea, si me dices que el protagonista se va a otro país porque se le muere el perro...
La mort del gos és una pel·lícula alemanya que es va estrenar el cap de setmana passat. Una pel·lícula que té un munt de premis. Però moltíssims premis. A més, és la pel·lícula de parla no anglesa nominada pels Oscars. És una pel·lícula alemanya i és una comèdia. Una comèdia alemanya. Vull dir, els alemans no fan comèdia, habitualment. Aquesta és una comèdia, dura 2 hores 43 minuts i se mor el perro. No us puc explicar més.
2 hores i 43 minuts.
Es diu Tony Erdmann i és la història entre un pare i una filla, un pare molt especial i una filla...
Collado.
Se mor el perro.
Sí. No has nacido para los spoilers.
Què tens amagat aquí?
No, res. Avui tinc un conflicte perquè, clar, mira, estava mirant a internet, de què parla avui la gent a internet, i una de les coses més comentades és el canvi de nom de l'aeroport de la Bacoya, que diga l'aeroporto de la Bacoya, la gent dirà, l'aeroporto de Santiago de Compostela, que es diu la Bacoya.
De tota la vida s'ha dit la Bacoya.
Pues ara resulta que la Bacoya se va a llamar Rosalía de Castro.
Mira que maco.
És com a l'aeroport de Madrid, que canvien el nombre i le ponen...
Adolfo Suárez.
Barajas, Adolfo Suárez.
No, l'aeroport de Madrid és llarguíssim. Madrid, Barajas, Adolfo Suárez.
Però,
horrorós.
Normalment la gent no diu el nom sencer, no?
La gent continua dient Barajas,
Aquí dices, l'aeroporto, qual, la nueva o la vieja? La Tervila nueva o la vieja?
Aquí
el Prat.
D'aquí uno te dos. Parlem del aeropuerto de Sevilla, Susana Díaz. Ja veurem.
¿Cómo?
Política ficció, Rodríguez.
No, però el canvi no està malament, Rosalía de Castro.
Sí, es dirà Rosalía.
Magnífica escriptora, caramba.
Es dirà Rosalía de Castro, però molta gent li dirà vamos al aeropuerto de la Bacoya.
Canvis de noms pitjors han fet, Gil, amb algun camp de futbol recentment, que és un escàndol.
Això del naming right ens porta autèntiques barrabassades.
A mi el que em fa gràcia és l'aeropuerto de la Ceràmica, és?
No, l'estadio de la Ceràmica.
Estadio de la Ceràmica, no?
Home, perquè lo patrocina los amigos de la Presley.
Però con lo bonito que era el Madrigal.
El Madrigal. Jo crec que la gent continua era parlant del Madrigal.
Sona malament, Campo de la Ceràmica, no?
L'altre dia, mira, la tele, que veig molt poques vegades la tele...
Que tampoc és estadi, Montse?
No, tampoc.
Perquè l'estadi és que té una pista de l'atletisme al voltant, no?
Correcte.
És un camp de futbol.
Doncs vaig veure a la tele que parlaven del nom dels carrers, saps que els van canviant i tal, i hi havia un carrer que es deia Real Madrid i just al costat, Atlètic de Madrid.
Eh?
I llavors, clar, la gent...
A Madrid, a Madrid.
Sí, sí, llavors estava molt bé perquè la gent... Hi havia una mica de picabaralles que diu... Usted cuando dice dónde vive, dice que vive esquina Real Madrid con... Bueno, hi ha uns piques importants. Un dia podrem parlar dels noms dels carrers, perquè hi ha carrers amb noms estranys.
A mi hi ha un carrer a Barcelona que m'encanta, que segurament algun oient sap on està, és el carrer dels Petons, que està a Ciutat Vella. És un dels noms més macos de carrers a Barcelona. Carrer dels Petons.
Bueno, els meus pares es van creuar el carrer dels Enamorats a Barcelona.
De tota manera, això que diu la Rodríguez ja està inventat. Va haver-hi un president del Barça que va anar a l'Ajuntament i va parlar de la ciutat que portava el nom de l'equip. Aquesta ciutat que porta el nom del nostre equip.
Senyor Núñez!
Correcte.
Escolta, bé, per cert, al final com ha quedat el nom del camp de l'Espanyol?
El camp de l'Espanyol, a dia d'avui i a les 12:24, es diu RCDE Stadium.
Ah, o sigui, no té patrocinador.
Hores d'ara no hi ha naming right, perquè el naming right que hi havia doncs no vam fer els pagaments quan tocava i el contracte doncs es va
trencar. O sigui, que podemos invertir.
Es diu Cornellà al Prat, també.
No tinc el celular de gent, però...
Atenció, perquè el Carlos Osada té preparades les 8 ratlles dedicades al temps i al trànsit.
Tant de bo fossin 8.
Carles, explica-ho.
Sí, no són pas més, eh? No, és que el temps no hi ha gaires variacions respecte, eh? És un dimecres avui, això sí, amb núvols i clarianes, com ahir, bancs de boira, sobretot a les comarques de l'interior, i temperatures que continuen en tendència a pujar a poc a poc. La cosa de cara a dijous, divendres, canvia. Ja aviso, sí, arriben pluges, no seran tan duraderes com l'última setmana, però almenys dijous i divendres, dijous tarda i divendres, estarem passats per algun ruixat. 14 graus ara a Barcelona, 12 a Tarragona i Girona, 7 a Lleida i 4 a Andorra la Vella. No hi ha problemes al transport públic, bona notícia, a la xarxa viària alguna incidència, per exemple, cua a l'autopista Passeta Sant Cugat del Vallès, direcció sur, hi ha un accident, talla un carril dret concretament, i per boira, comarques de Lleida, una jornada més, hi ha afectacions, boira densa a la A2 de Lleida fins a Bellpuig i a la P2 també de la ciutat de Lleida fins a les Borges Blanques.
Ha tornat la boira a Lleida.
Ha tornat la boira, sí. Per uns dies, després torna a marxar, però bueno, torna a estar present, esperem que no duri tant.
Gràcies, Carlos Osada.
Vinga,
a la una més, José Luis. Si parlem d'esports, hem de parlar del partit Atlètic de Madrid-Barça.
Com ho veu,
Rey.
Collado, com ho veu, lo d'aquesta nit, 9 de la nit, Atlètic de Madrid-Barça?
Jo crec que serà un partit ensupit.
Ensupit?
Sí.
Jo crec que guanyarà l'Atlètic.
Vostè creu que guanyarà l'Atlètic de Madrid? Bueno, sortirem de dubtes des de 2:15 de 9 de la nit. Quan arrenqui el tiempo de juego i vivim les sensacions d'aquest Atlètic de Madrid-Barça en un emparellament que... Globalment parlant, els emparellaments Barça-Atlético tenen més tendència cap al Barça que no cap a l'Atlético de Madrid. El que passa és que l'Atlético li ha fet mal darrerament al Barça on més feia mal, que és a la Champions League. Però en tot cas, recordem, el Barça ja a territori de la capital, esperant el començament del partit, Silesen serà el porter de la Copa, el descartat Ter Stegen, torna Rafinha, Digne amb molestes al genoll no estarà al partit, igual que Busquets i Iniesta. En parlarem molt d'aquest Atlético de Madrid-Barça i haurem de parlar molt de lo que va passar ahir en el mercat d'hivern, o de, més aviat, lo que no va passar a l'Espanyol, perquè al final...
No havia tinta en algun fax, o...?
No. Ni Sergio García vindrà ara a l'Espanyol, ni Caicedo marxarà ara del Espanyol. Lo de Caicedo es pot entendre des del punt de vista que la postura de l'Espanyol era inflexible, volien un traspàs sí o sí, i si no, no hi havia negoci, però algú es va columpiar en tot aquest procés que fa que Sergio García hagi d'acabar el seu contracte que té amb l'Al Rayyan de Qatar fins a final de temporada. Això sí, quan s'acabi aquesta temporada, la propera serà un dels reforços de l'Espanyol de cara a la propera campanya. La bona notícia en blanc i blau, Aaron Martín, un futbolista que, deien, estava en l'òrbita del Real Madrid, ja té dorsal de la primera plantilla, dorsal número 12, operació blindatge perquè Aaron continuï moltes temporades a Camp Perico.
Moltes gràcies, senyor Gil. A la una i uns minutets... No ha deixat res. Torni. No s'ha deixat res?
No, de futbol no. Crec que no.
La cartera, les claus, el telèfon mòbil, ho porta tot?
La decència, me la vaig deixar.
A la deu. Vinga, adeu. Gil, gràcies. Montse, mirem el Twitter, @elmaticope. Vinga.
Bueno, que sapigueu que aquest és el perfil d'aquest programa, que si teniu alguna cosa que explicar-nos, si ens voleu retuitejar, si voleu enviar-nos una fotografia o el que vulgueu, us heu de ficar al Twitter del programa i a més a partir del migdia, ho hem de recordar, podeu recuperar alguna de les entrevistes que per cert avui es presenten molt interessants, com cada dia, però avui més si cal. Bueno, s'està parlant de Sant Pedro, del senyor Sant Pedro, l'escriptor que hagués fet avui 100 anys.
Que grande, filòsofo, economista.
Grans obres ens ha deixat, avui faria 100 anys. També s'està parlant de Hola Febrero, uno dicen Hola Bebés, aquí diuen Hola Febrero. Bueno, també s'està parlant de Rosalía de Castro. Recordeu que ho he dit abans, que l'aeroport de Santiago de Compostela es dirà Rosalía de Castro. També s'està parlant, atenció, del que està passant a València, perquè resulta que han recuperat l'impost de successions i donacions. I això, clar, no agrada gens. Avui ho comentava el Carlos Herrera, el programa Herrera en Cope, aquest matí deia això, que fins i tot per morir-te has de pagar. I que hi ha moltes, parlaven també de les herències que molta gent ha de deixar perquè no pot pagar el que li han deixat en herència, i fins i tot han de demanar crèdits per poder adquirir allò que li va deixar la persona
difunta. Ha de fer la cessió en vida. Abans de que la persona estimada marxi, aquesta persona ha de fer una cessió per no pagar impostos després.
I després s'està parlant, el panga no és cap ball, és un peix. Sí, sí. Bueno, doncs atenció, perquè el Carrefour ha deixat de vendre el panga. Diuen que és d'una qualitat impecable, però dubten dels criteris mitjambientals a les granges on es crien el panga.
Això és un tema allà...
És un dels temes comentats també a la xarxa. Hi ha gent que diu panga sí, otros panga no.
El material amb què alimenten els peixos de granja. Aquí, no. Aquí està la qüestió.
Bueno, que sapigueu que el Carrefour ha decidit deixar de vendre el panga. Un tema també serà comentat, com també és molt comentat, els corrillos es passen un número de telèfon, i jo dic, però este telèfon de quin és?
678-094-816, directament hauries d'apuntar, és una bona recomanació del programa, te l'hauries d'apuntar a l'agenda del teu telèfon mòbil. 678-094-816, el telèfon que et permet opinar a partir de les preguntes que fem cada dia, amb veu, amb whatsapps d'àudio, com diu la Montse, whatsapps de veu. Avui et preguntem, Arturito te pregunta, s'ha de restringir l'entrada de cotxes contaminants a les ciutats? Ja sabeu que aquesta és la idea, és el primer tema del programa que tractarem, ara mateix t'ho explico, però la pregunta és, s'ha de restringir l'entrada de cotxes contaminants, l'entrada o la circulació de cotxes contaminants a la ciutat? Ja saps, els cotxes dièsel, els cotxes anteriors a l'any 2006, per aquí va el tema, S'han de restringir l'entrada de cotxes més contaminants a les ciutats, sobretot en dies que hi hagi molta, molta, molta contaminació atmosfèrica a la ciutat de Barcelona. 678-09-4816. D'aquí no res, no marxis, precisament parlem del tema amb l'àrea metropolitana de Barcelona, que ha proposat això, restringir la circulació dels cotxes més contaminants per les rondes i els seus proximitats en dies de molta, molta, molta contaminació atmosfèrica. Serà el primer tema del programa.
Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vas contractar una hipoteca multidivisa i per molt que paguis el deute no baixa?
Baixa?
Prou! Contacta amb Apredef, una associació d'afectats per productes financers d'alt risc i paga el que realment deus d'hipoteca. Informa't al 93 281 11 40. Totes les visites són gratuïtes. 93 281 11 40. Apredef guanya, tu guanyes.
El Barça vol passar pàgina i donar la cara al Calderón.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego. Amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Aquest dimecres, Copa. Atlètic de Madrid, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Antonio Ruiz, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso, Petón, Radomir Antic. Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat. En Instituto Oftalmológico Tres Torres, quítate tus gafas con el láser Amaris 1050, 900-842-848 o iott.net.
Migdia. Les notícies, els esports, els reportatges, la crònica, el comentari i l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. Migdia. De dilluns a divendres a partir d'un quart de tres a COPE Catalunya i Andorra.
¿Te salen trabajos esporádicos, pero como no eres autónomo no puedes facturar? Pues esto ya no te va a pasar. En Factu facturan por ti y tú cobras tus servicios. Cuando te pregunten facturas, tú dirás, por supuesto. Factuo.es con doble O, la mejor solución para el autónomo.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Trabajamos medio año para pagar los impuestos.
Donde nos emocionamos contigo.
En los lugares del mundo donde las mujeres prácticamente no tienen nada.
Te entretenemos.
Eduardo, buenos días.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Y estamos cerca de ti. Todo en COPE.
También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado.
¿Sufre alguna dolencia o enfermedad que le impida trabajar? Somos especialistas en pensiones de invalidez desde hace más de 35 años. Toro Pujol estudia la viabilidad médico-jurídica de su caso sin coste alguno para usted. Toro Pujol, llame al 93 215 9702 o visítenos en abogadosinvalideces.com para concertar su primera visita gratuita en nuestro despacho junto a Paseo de Gracia.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Oh,
L'àrea metropolitana de Barcelona ha aprovat, tot just va ser ahir dimarts, un paquet de 33 mesures destinats a reduir el nivell de contaminació atmosfèrica a la metròpoli, on se superen amb freqüència els nivells màxims de concentració de partícules en suspensió. En parlem de tot plegat ara mateix amb el vicepresident de Mobilitat i Transport, el senyor Antoni Poveda. Senyor Poveda, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Perfectament bé, gràcies per estar amb nosaltres. Estem parlant d'un problema greu?
Sí, 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 molt greu. Un dels problemes que tenen les metròpolis en general, i en especial doncs, ciutats com París, com Madrid, com Berlín i també com Barcelona, és l'aire que respirem.
Uh-huh.
I aquest és un greu problema que afecta directament a la salut. De fet, doncs, els científics ja l'avalen. Hi ha moltes morts prematures com a conseqüència d'aquesta contaminació i també hi ha moltes persones que han d'acudir doncs, als hospitals, a urgències, perquè tenen malalties respiratòries, cardiovasculars, sobretot per culpa de la contaminació.
Déu-n'hi-do. Vostè, de totes maneres, es mostra optimista, no?, sobre el canvi de mentalitat que ja es comença a observar, no?
Sí, jo crec que la ciutadania, quan vam començar a parlar fa un temps de tot això,
sí,
tothom se posava als cotxes, la importància dels cotxes, sempre el primer era els vehicles. Jo crec que ara, sobretot, comencen també les persones a valorar l'important de la salut i que si són capaços una mica entre tots de canviar d'hàbits, és possible doncs, tenir un aire més net.
Uh-huh. Ahir vostès van presentar o van aprovar aquest paquet de 33 mesures. Podríem parlar de mesures que ja s'han començat a veure, per exemple, aquestes etiquetes de color verd, d'un títol de transport gratuït que ja vam parlar en aquest programa. Aquestes són algunes, no?, imagino, d'aquestes actuacions previstes.
Sí. Efectivament, hi ha dos tipus de... Ahir vam aprovar dues coses. Unes mesures que són estructurals, que hem d'intentar doncs, portar-les a la pràctica perquè això milloraria a l'aire que respirem cada dia.
Uh-huh.
L'òxid de nitrogen o les partícules en moviment, doncs, que en aquest moment estan a l'atmosfera, doncs, si prenem tota una sèrie de mesures, rebaixarem aquest òxid de nitrogen.
Sí.
I les persones podrem respirar millor. I després ven a aprovar unes altres mesures, és que aquests dies que perquè hi ha un anticiclón, perquè es produeix doncs, un nivell màxim de contaminació, és doncs, limitar doncs, el pas d'aquests vehicles que són més contaminants.
Uh-huh.
El primer paquet, que seria doncs, mesures estructurals, aquí doncs, estem parlant doncs, de que nosaltres ens comprometem a canviar els autobusos per autobusos elèctrics i híbrids. Es comprometem a continuar fent carril bicis i intentar que les persones es moguin molt més amb bicicleta.
Uh-huh.
I per això doncs, volem canviar. Volem millorar el transport públic perquè les persones tinguin
clar
més oferta de transport. En aquest sentit, acabar obres pendents com és la línia 9, la línia 10 i d'altres. Volem fer park and ride perquè les persones tinguin un grans aparcaments a prop de les estacions d'allà on viuen perquè puguin entrar a la gran ciutat en transport públic i no tinguin que venir en cotxe.
Clar.
Volem fer carrils bus-bau perquè les persones amb el transport públic vagin més ràpid. Però també volem limitar el pas al centre de les ciutats els propers anys, al centre de Barcelona, que és amb més contaminació ja, de forma permanent d'aquests cotxes que són els que més contaminen, especialment al llarg del dia, entre les 8 del matí i les 8 de la tarda.
Uh-huh. Aquesta seria l'hora a apuntar. Escolti'm, tot això ha de comptar, tot això que estem parlant, ha de comptar amb l'aprovació del govern municipal d'Ada Colau i de la Generalitat, no?, que és una de les apostes de política mediambiental i de mobilitat de l'ENS que ahir van aprovar aquest programa, no?, de mesures contra la contaminació atmosfèrica.
Sí, però ahir els 36... L'àrea metropolitana està formada per l'Ajuntament de Barcelona,
sí,
i 35 municipis.
Correcte.
En total són 36. Ahir es va aprovar per unanimitat de tothom. O sigui, tothom està d'acord amb aquestes mesures. Ara les hem de concretar en cada municipi i hem de fer-lo per consens. Ho hem de fer-lo a favor de tothom.
Uh-huh.
Si algú... el problema de la contaminació no és ni d'esquerres ni de dretes.
Correcte, aquí estem tots.
és un problema de salut. Ho veiem a altres ciutats europees que governen diversos partits de diverses tendències. Han pres mesures de tot tipus. Londres va posar un peatge a la ciutat, altres ciutats ja els cotxes dièsel ja és impossible que puguin entrar. En fi, és un tema d'intentar canviar d'hàbits per intentar millorar sobretot l'aire que respirem, en benefici de tothom.
A mi em costaria creure, senyor Poveda, que algun municipi digui que no.
No, jo crec que no, jo crec que tothom és conscient, jo això no contemplo, jo crec que tothom estarà d'acord, tothom està d'acord i algun municipi pot demanar més o menys, de totes formes, doncs jo crec que tothom avui en dia, tothom està...
És conscient d'això, òbviament.
És conscient i tothom va en benefici de la salut i en benefici del sentit comú.
Vostès han elaborat una guia de bones pràctiques per la prevenció d'aquesta contaminació atmosfèrica, per exemple, les obres dels municipis metropolitans, amb mesures en el plantejament, l'execució de l'obra, etc. Hi ha molta gent que es voldria fer amb això. Hi ha possibilitat de fer-nos amb aquesta guia? Com ho podem fer?
Doncs sí, aquesta guia que tenim, el que farem serà posar-la en internet i a través de la pàgina web de l'AMB es podrà cedir-hi fàcilment i descarregar-se-la per aquest tipus de problemes.
Doncs tant de bo, aquestes 33 mesures es duguin a terme pel bé de tothom, ja deu vostè, la contaminació no té colors polítics, aquí és cosa de tots i tots respirem el mateix aire.
Efectivament, jo crec que això és el més important, el consens i que tothom vagi cap endavant, perquè no ha d'anar en benefici de tots. Jo crec que ara tots hem d'entendre doncs, que hem de fer un cert esforç, hem de canviar d'hàbits, però també canviem d'hàbits per tenir una millor salut.
Clar que sí. Agraeixo molt que hagi estat amb nosaltres, senyor Poveda, vicepresident de Mobilitat i Transport. Gràcies i molt bon dia.
Bon dia, que vagi molt bé. Gràcies a vostès.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés.
Herrera en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír.
Aquí estem a Herrera en COPE Cataluña y Andorra. Jo crec que pràcticament any sí i any també us parlem del programa, d'un programa molt interessant de la Generalitat de Catalunya, Vacances en Família. Aquest programa arriba ja aquest any 2017 a la seva edició número 13. S'ofereixen en concret més de 54.000 places per a aproximadament unes 10.600 famílies que tinguin nens, nenes, fills menors de 18 anys. I atenció, perquè si voleu aconseguir alguna d'aquestes places, doncs us hem de dir que la prescripció acaba dilluns vinent, per tant que us heu d'espavilar. Acaba el 6 de febrer a les 12 hores i el dia 8 de febrer serà quan es celebrarà el sorteig per adjudicar les places. Hi ha moltes, moltes novetats. Per això volem saludar ara mateix a la directora general de Joventut, a la Marta Vilalta. Marta, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia. Arribem ja a l'edició número 13 de Vacances en Família. De tot plegat, hi ha moltes coses per explicar. Què destacaries com a novetat més interessant, important d'aquest any? Quina seria aquesta novetat? Després parlarem del programa en si, però la novetat més interessant quina seria?
La novetat més interessant és que aquest any li fem una aposta social i inclusiva per tal d'obrir aquest programa Vacances en Família a aquelles famílies que potser en els últims anys no hi han pogut participar per situacions de context socioeconòmic, perquè no l'han conegut tant o perquè no estaven en disposició d'aquesta garantia d'igualtat d'oportunitats. Aquesta és una aposta de començar a caminar perquè tot l'univers de famílies catalanes, del tipus que siguin, doncs se puguin sentir incloses en aquest programa.
Molt bé. Perquè, per exemple, jo veig per aquí que hi han reservades unes 160 places per a famílies en situació de vulnerabilitat, és a dir, després hi ha unes 100 per a famílies acollidores.
Exacte.
Després tenim el programa Respir, és que hi ha tantes coses, no?
Sí, són unes modalitats específiques específiques dins d'aquest paquet que dèiem, no? Sí. De més inclusiu i més social. Són unes places que estan fora sorteig i que es treballaran des del departament, juntament amb la Direcció General de Famílies, la Direcció General de Joventut, amb les entitats socials que moltes vegades treballen amb aquestes famílies amb situació de vulnerabilitat, per tal de poder, no, garantir que puguin participar i que puguin ser recomanades per participar dins del programa. Com bé deies, doncs 160 famílies podran tenir aquestes places reservades per poder participar pràcticament amb la beca del 100% en aquest cas, o amb un percentatge molt alt de plaça becada, per tal de poder fer efectiu aquesta participació. També 100 famílies acollidores, no?, que tenen nens o infants en acollida, que per tant puguin trobar una via, doncs, per poder, doncs, participar en aquest lleure familiar i entre aquests aspectes de convivència també entre les famílies. En el programa Respir en Família és per aquelles famílies que tenen fills o filles amb una situació de discapacitat àmplia, no posem a definir concretament, però que perquè puguin també, no, acollir-se i fer aquest respir o sortir de la situació familiar dins de casa i compartir, per tant, unes activitats diferents. En aquest cas no hi ha un nombre de places específiques, sinó que el que farem és, en funció de la demanda, amb aquest treball amb les entitats, doncs veure quantes famílies s'hi poden anar incorporant progressivament.
També veig que hi ha places per dones víctimes de violència masclista.
Sí. Just l'any 2016 vam fer una prova pilot, no la vam explicar gaire perquè estàvem molt interessats en veure com funcionava, i va funcionar molt bé. El fet de poder fer una estada dins del Vacances en Família per a dones amb els seus fills víctimes de violència masclista va ser un projecte pilot amb poquetes participants, però que va funcionar molt bé. En estem molt satisfets i, per tant, aquest any l'elevem ja a una modalitat per tal de trobar aquest espai de tranquil·litat, de compartir amb altres persones, no?, i d'allunyar-se potser de l'angoixa i del neguit d'aquestes persones que han patit aquesta situació. I, per tant, doncs, també hi haurà aquestes places reservades per a aquestes dones víctimes de violència masclista en diversos torns del programa Vacances en Família al llarg de tot l'any.
Marta, i no us oblideu de les famílies monoparentals per les que reserveu 944?
Sí, places. Aquí hi ha dues qüestions. Una és que les famílies monoparentals, també les famílies nombroses, ja de per si, amb la modalitat general del Vacances en Família, tenen un 10% de descompte en el preu normal del programa, que ja són preus ajustats, però a més d'aquest 10% de descompte, el que intentem garantir amb aquesta reserva de places és que puguin tenir, diguéssim, plaça, des que va a sorteig i després, no? No a tothom li toqui potser aquell torn que havia demanat, al final s'acaben cobrint, però no tothom pot obtenir aquell torn que havia demanat perquè va en funció del sorteig, doncs que aquestes 944 places, com bé deies, per a famílies, doncs sí que estiguin d'alguna manera garantides en que tots els torns hi tindran cabuda aquesta tipologia de famílies per poder, doncs, d'alguna manera ajudar-les una miqueta també a que puguin satisfer la seva demanda.
Quan parlem, a veure, perquè algun oient dirà vacances en família, però de què estem parlant? Que va el papa, la mama, el nen, la nena o només els nens? Com funciona això?
No, precisament es diuen família, és a dir, són els pares amb els seus fills, amb la família que sigui, i per tant és una activitat que és compartir amb la família, no? Conviure amb la família, una activitat de cap de setmana o de pont o de setmana, depèn dels torns, hi ha diversos dies, 2, 3, 4 dies. I a més amb una novetat molt important en aquesta modalitat global, que és que hi afegim el fet de que s'hi puguin incorporar els majors de 65 anys i per tant la tercera generació, els avis i àvies dels infants, també puguin tenir un preu molt, molt assequible, de fet amb el 50% de descompte sobre el preu del programa, puguin afegir-se, no, aquests membres de la família per tal de que hi pugui haver aquesta relació intergeneracional i entenguem la família, hi ha moltes famílies diverses, però puguem entendre la família també amb el concepte més ampli possible.
Estupendo. Marta, i on gaudeixen aquestes famílies d'aquests dies de descans? Exactament, on van a parar?
Sí, això estan, els albergs estan repartits per tot el territori català. Estem parlant de 33 albergs de la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya. Dir-vos, per exemple, que els que més sol·licitats són ja són, per exemple, l'alberg de La Molina, també el de Salardú o el del Poble Nou del Delta. El de l'Escala també és un d'aquells albergs que sempre, doncs, està molt no? molt sol·licitat i molt demanat. Per tant, els de platja i els de muntanya són els que es disputen d'alguna manera, doncs, a aquestes sol·licituds. A més, aquest any, doncs, el que hem fet és incorporar un nou alberg. En aquests 33 s'incorpora l'alberg Pau Casals del Canigó, que està situat a Prada de Conflent, a la Catalunya Nord, i per tant ampliem encara més aquest abast territorial en aquest sentit cap a la zona del Conflent.
A més, també hem de dir que els períodes d'estada per gaudir de vacances en família són 67 períodes, estan repartits, crec, en Setmana Santa, estiu, ponts, que tenim al llarg de l'any, i els caps de setmana des del març de 2017 fins al febrer de 2018. És així, no?
És tal qual ho has dit, exactament així. De fet, com bé deies abans, el 8 de febrer es farà el sorteig, aquell dia ja es començarà amb l'adjudicació de places per a tothom i, per tant, ja es podran anar gaudint al llarg de l'any els ponts, a la Setmana Santa i vacances d'estiu, fins al febrer de l'any vinent, que esperem poder iniciar una nova edició del Vacances en Família.
Estem parlant, tu has parlat abans a banda dels descomptes, de que els preus són molt econòmics, estem parlant de que el preu general del programa es manté en 26,90 euros per persona nit. Està molt bé.
Està molt bé. És un preu molt ajustat, també, amb aquesta vocació, no?, de que el màxim de persones puguin participar-hi. Aquest és el preu, diguéssim, estàndard, per 26,90 euros per persona i nit, i llavors hi ha descomptes en funció dels infants. Per exemple, els infants menors de 13 anys tenen l'estada gratuïta, els infants de 4 a 6 anys tenen un 50% de descompte en aquests preus, i els de 7 a 13 anys gaudiran d'un 25% de reducció.
Molt bé.
La resta, doncs, sí que paguen aquest preu estàndard general del programa.
M'imagino que moltes famílies són ja reincidents, per dir d'alguna manera, hi ha molta fidelitat, ja saben el que han de fer, però les famílies que segurament igual ho estan descobrint ara mateix, han de fer la prescripció a la pàgina web del programa, no?
Exacte, la pàgina web del programa, la pàgina web de la Xenescat, Vacances en Família, programa 2017, allà trobaran tota la informació, hi ha el link per poder fer la preinscripció. Això, com bé dèieu, també hi ha temps fins dilluns vinent, 6 de febrer, a les 12 del migdia.
Estupendo.
I a partir de llavors ja hi haurà aquest sorteig, el farem públic, doncs, el número del sorteig, on, a partir del qual s'assignaran les places, però que pràcticament tothom podrà gaudir d'aquesta estada al llarg de tot aquest any.
Doncs vinga, Vacances en Família, 54.327 places per a 2.585 famílies, perquè passar uns dies, uns dies amb la família, jo crec que això és alguna cosa més que descansar i anar de lleure, és alguna cosa més.
I tant, un valor afegit molt important.
Marta Vilalta, directora general de Joventut. Moltes gràcies, Marta.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia. Adéu.
Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquí està Arturito, el WhatsApp del programa. No t'ho perdis, aprofita les vacances en família de la Generalitat, perquè val la pena. Només vas entrar a la pàgina web de l'Agència Catalana de la Joventut i està tota la informació. Pregunta que fem avui a través del WhatsApp, volem escoltar la teva veu. Has de marcar el 678-09-48-16. S'ha de restringir l'entrada de cotxes contaminants a les ciutats? S'ha de restringir l'entrada de cotxes contaminants a les ciutats? 678-09-48-16. I ara, abans de tancar Herrera en COPE, la Montse parla de la creació d'un observatori per prevenir l'extremisme violent a la zona euromediterrània, aquí on som nosaltres, on vivim nosaltres.
Avui, mirant la premsa del dia, per exemple, he agafat el periòdico de Catalunya i he vist en portada que parla de quatre històries de racisme quotidià a Catalunya. Per exemple, el cas d'unes dones musulmanes que diuen no ens lloguen pis per musulmanes, la noia que va ser agredida mentre es viatjava al ferrocarril de la Generalitat, que li van dir de tot, inferior, fastigosa, etc. Estem parlant de la Tetja, que és aquesta noia catalana d'origen indi que va ser greument insultada per menors d'una escola. Casos com aquests, malauradament, estem mal acostumant la nostra orella, el nostre cervell, a escoltar casos com aquests. S'ha creat un observatori per prevenir l'extremisme violent i avui volem parlar amb la Maria del Mar Benseny, que és la responsable de l'àrea d'Orient Proper de NOVAC, que és l'Institut Internacional per l'Acció No Violenta. Maria del Mar, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Malauradament, estem acostumant-nos a escoltar dia sí, dia també, casos de violència, de racisme. On anirem a parar?
Doncs no ho sé, sí, de fet l'observatori, la trobada que hem fet aquest cap de setmana és precisament d'aquesta necessitat de, per un cantó, estar observant com la derrota de les primaveres àrabs a la ribera sud, diguem, del Mediterrani han portat uns contextos molt més autoritaris, molt menys segurs, amb un augment del jihadisme, mentre que per l'altra banda, a la ribera nord del Mediterrani, Europa, no només Europa, l'autonomat Occident, diguem, hi ha un augment cada vegada més fort de la xenofòbia, racisme, homofòbia, amb un protagonisme fins i tot aconseguint certa representació institucional, no? Uh-huh. Com seria el cas de Trump als Estats Units i el que tots estem mirant una mica amb temor, Holanda i França.
I tant. Maria del Mar, podem dir, per exemple, no sé si dir que les lleis antiterroristes i les intervencions militars armades no estan acabant amb l'extremisme violent, sinó que l'estan fent més greu?
Sí, de fet, una de les organitzacions que està parlant amb nosaltres, el Core Group, és l'Institut Català de Drets Humans i hem pogut comptar amb la seva experiència en aquest sentit. No només són injustes perquè vulneren, retallen drets i llibertats individuals en nom d'aquesta seguretat que ens, no, que ens intenten vendre, sinó que, a més, com comentes, s'han demostrat ineficaces. De fet, comentàvem tot el que estem visquent ara mateix a la zona d'Iraq, de Síria, ha estat resultat de l'anomenada guerra del terror que va llançar George Bush, que no només no ha acabat amb el que en el seu moment se suposava que hauria acabat, sinó que encara ha fet el problema molt més gran.
Estem parlant, si parlem d'extremisme violent, podem definir com qualsevol ideologia que vol imposar-se a la resta mitjançant l'ús de la força?
Sí, és per nosaltres és com la definició que nosaltres emprem. Volem destacar que, no és, per començar, no és un fenomen nou, que no és exclusiu de cap nacionalitat, regió, sistema de creences, i que és un problema global, com bé estem comentant, i que potser una part del problema, entre cometes, és que no hi ha una definició clara. I, de fet, lligant-ho amb el tema que comentaves, les polítiques antiterroristes, per exemple, el concepte de terrorisme, no hi ha una definició clara i sembla que inclús no interessi per part dels governs que existeixi una definició clara, perquè aleshores és com una bossa gran on jo hi encabeixo quan em convé certa controlar.
T'entenc perfectament. Escolta'm, heu creat aquest observatori. Imagino que hi ha molta gent interessada, per sort, que vol erradicar tot això i posar pues, una mica, donar resposta, no?, a tots aquests extremismes violents. Teniu alguna plana web, algun lloc on la gent es pugui adreçar per saber exactament què és el que feu?
Doncs de moment no. Aquesta iniciativa ha estat de nova, com comentàvem, conjuntament amb la coordinadora d'organitzacions magrebins de drets humans i amb unes altres, en total, uns 150 organitzacions, com et comentava, aquí a Barcelona, moltes més, però sobretot l'Institut Català de Drets Humans, o Racisme, en comptat amb el FANAR a Madrid i moltes altres, i no volíem tampoc plantejar, imposar cap idea preconcebuda. Aleshores, primer ens hem reunit aquesta setmana, hem acordat conjuntament que és necessari, efectivament, muntar aquest observatori, i hi haurà una pàgina web. El que passa que encara
perfecte,
no la tenim.
Molt
de
bé.
Moment seria a través de Novak i en quan puguem ja intentarem fer la difusió.
Hi ha una mica de por, d'entre el que està passant als Estats Units, i ho dèieu vosaltres el cap de setmana, no? Si el sud és un lloc pitjor, el nord es converteix automàticament en el lloc pitjor.
Sí, sí. Sí, és una mica com que no saps qui... O sigui, són pitjors diferents, també. Aquesta setmana hem pogut incloure, compartir, inclús no té res a veure l'experiència d'un marroquí amb la d'un libi, tot i que són tots nord-africans, o la d'un jordà amb la d'un iraquià. Però sí, el que fa més por és que tots, que nord surt tots, sobretot els que ens governen, estem perdent una mica el nord, diguéssim, i ens estem portant una mica pel populisme, no? Que fa una mica de por també a nivell...
Una mica. Però... Sort que hi ha gent com vosaltres. En aquest cas, tu, la Maria del Mar Vansent, que és la responsable de l'àrea d'Orient Pròxim de Novak, d'aquest Institut Internacional per l'Acció No Violenta. Aquí estarem per qualsevol cosa, Maria del Mar.
Moltes gràcies.
Gràcies i molt bon dia. És important parlar d'això, Pepe, perquè estem parlant, dia sí, li deia jo abans, dia sí, dia també, de casos...
Ja fa temps això que deia, ja fa temps que vam perdre el sud i ara s'està perdent el nord, eh?
Correcte.
Jugar amb les paraules, però a vegades es poden dir moltes coses. Queden segons per arribar a la una, per tancar Rere en Cope Catalunya i Andorra, després el de les notícies de l'una comença a migdia. Migdia, Cope Catalunya i Andorra, moltes històries que explicar-te. Parlarem del perill que en 3 anys Catalunya es quedi sense abelles i el que això implica.
La una, les 12 en Canàries.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El presidente del Foro de la Familia, Mariano Calabuch, rechaza la necesidad de abrir un debate sobre la maternidad subrogada en España. Es lo que ha propuesto en Herrera en Cope, lo recordamos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Calabuch asegura que es innecesario legislar sobre una cuestión que afecta a tan poca gente en nuestro país.
Para mí necesaria esa legislación. El tener un hijo no es un derecho, es un deseo, un deseo. El hijo es el que tiene derecho a un padre y una madre. Y luego legislar para tan poquita gente que no va a resolver ningún problema grave de demografía que se puede resolver por otras vías, me parece innecesario perder el tiempo y gastar dinero.
El Instituto de Estudios Bursátiles advierte de que la subida de un 8% del salario mínimo interprofesional puede ser dañina para el mercado laboral español. Álvaro Cutelenc.
No es buena porque, según este informe, ralentizará la creación de empleo a tiempo completo, fomentará la contratación temporal y afectará sobre todo a los trabajadores más jóvenes y a los menos cualificados, que o bien tendrán más difícil encontrar un empleo o mantener el que tienen. José Luis Feito es presidente del Instituto de Estudios Bursátiles.
Subiendo salario mínimo, no se consigue mejorar la calidad del empleo, por ley, de un plumazo, sino simplemente pues mantener el paro a muchos trabajadores que quizá podían haber encontrado empleo en ausencia de dicha medida.
Por cierto que Feito, firme defensor del Tratado de Libre Comercio Europa-Estados Unidos, se reconoce que el TTIP está muerto por la desgracia humana, dice, que ha supuesto la llegada de Trump al poder.
Los productores de piscifactorías españolas valoran de manera positiva la retirada de la panga de algunas cadenas de supermercados, aunque puntualizan que la medida llega tarde. Carmela Vallén.
Se podía haber tomado hace 5 años porque aseguran que los efectos medioambientales nocivos del panga ya eran conocidos, pero ven razonable su retirada de algunos supermercados en nuestro país, que es el principal importador de la Unión Europea. Javier Ojeda es gerente de la Asociación Empresarial de Acuicultura de España.
Es posible que hay otros pescados, otros animales, otros alimentos en esa misma circunstancia, pero lo que pone la relevancia en este del panga es el volumen enorme de producción.
Organizaciones de consumidores como la OCU recomendaban hace un año limitar su consumo a una vez por semana tras encontrar un herbicida prohibido, pero fuentes de sanidad consultadas por COPE recuerdan que no hay en este momento ningún tipo de alerta sanitaria sobre este producto.
En media hora, cientos de personas se manifiestan en Lisboa en protesta por la polémica ley de muerte asistida que se debate hoy en el Parlamento de Portugal. Vamos hasta Lisboa, corresponsal Begoña Íñiguez.
Stop Eutanasia es el eslogan de su campaña con la que tratan de impedir que se avance con una nueva legislación en Portugal en la materia, defendida por el Bloco y el Partido Comunista, socios del gobierno socialista de António Costa, con mayoría parlamentaria. La presidenta del conservador CDS-PP, Assunção Cristas, afirmó ayer que apoyaría un referéndum si evita que se apruebe la ley en el Parlamento luso.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Y en el espejo, José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, José Luis, muy buenas tardes.
Vais a hablarnos de un español que se mostró en una canoa, empezó a visitar las comunidades indígenas en el Amazonas brasileño y ahora dice que no abandona, vamos, que no se va.
Vale, vale. Hoy contamos la historia de Santiago Sánchez Sebastián. Es un agustino recoleto, navarro, que desde el pasado junio es obispo de la prelatura de Lábrea, en el estado brasileño de Amazonas. En la capital vive la mitad de sus 200.000 habitantes. El resto se agrupan en pequeñas comunidades a orillas de los grandes ríos. Nada más ser consagrado, don Santiago se puso manos a la obra. O sea, se montó en esa canoa que dices y empezó a visitar las numerosas comunidades a las que solo se puede acceder a través de los ríos y eso cuando el nivel de las aguas lo permite. Hay allí graves carencias en educación, en sanidad y también sufren acoso los indígenas, a los que por cierto siempre ha defendido la iglesia. El obispo recuerda lo que le ha dicho recientemente el Papa: no te olvides de estar entre la gente, y así lo hace. Su aventura cotidiana la vamos a contar enseguida en el espejo.
Bueno, Agustino y Navarro, a mí no hace falta que me digas más.
No hace falta.
Las dos cosas. Gracias.
Hasta luego.
José Luis, en media horita, ¿eh? El espejo aquí en el medio. mediodía. Y hoy tenemos esta noche partidazo. Corrochano, buenas tardes.
Gran partido. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas tardes. Bueno, pues se juega hoy la primera semifinal, el partido de ida en el Vicente Calderón, Atlético de Madrid-Barcelona. En el ataque del Atlético, el Cholo ha probado con Carrasco y Griezmann. Y en el Barcelona la duda está en el centro del campo. Podría jugar con Mascherano en lugar de Busquets, Rakitic y André Gómez. Hablan Simeone y Luis Enrique del partido.
Presentarte nuevamente en una semifinal por sexta vez me llena de orgullo, de emoción, y ojalá que mañana podamos convivir con esta responsabilidad.
Un equipo que compite a las mil maravillas, es un equipo que siempre nos ha generado problemas, un equipo muy trabajado, de alto nivel, ya para nadie una sorpresa, y uno de los mejores equipos que hay en el mercado europeo.
El partido es a las 9 de la noche, lo contamos a las 8 y media en el tiempo de juego. Hoy es día de presentaciones, el Sevilla ha presentado al centrocampista argentino Walter Montoya, que no está inscrito en la Champions, y entre otras a la 1 y cuarto el Valencia presenta al chileno Fabián Orellana, que llega cedido del Celta de Vigo.
Gracias, Corro. Ahora llegamos a la 1 y 5 de este mediodía, en el que aún nos queda mucho por contar.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La 1 i 5 minutets de nou des de Barcelona en català a través de les emissores COPE Catalunya i Andorra. Fins a les 2, tot i que al migdia COPE continua fins a les 3. D'aquí no res, parlarem d'abelles. Que bona que és la mel, no? Doncs si no fem alguna cosa tots plegats, ens quedarem sense abelles i, per tant, sense mel. Per què? Doncs perquè hi ha un tipus d'abella, que és l'asiàtica, la vespa asiàtica, que mata a l'abella nostra, la de tota la vida, la productora de mel. Això està passant a Girona i els apicultors han alertat que cal que prendre mesures, sinó d'aquí 3 anys s'han acabat les abelles i la mel natural. Déu-n'hi-do, quina por. També tindrem l'Alberto Fernández Díaz, el president del Grup Popular Català a l'Ajuntament de Barcelona, que avui té moltes històries que explicar-nos des de dins del consistori barceloní. Ara, el temps, la meteorologia. Carles Dosada.
Què tal? Dimecres de núvols i clarianes, bancs de boira encara a les comarques de Lleida, temperatures cap amunt, 14 graus a Barcelona, 12 a Tarragona i Girona, 7 a Lleida, 4 a Andorra a la Vella. Doncs el transport públic funciona com una meravella, i això vol dir que no hi ha cap problema, sempre és un goig dir-ho. En canvi, a la xarxa viària no hi ha incidències greus, però sí que hi ha algun petit entrebanc, sobretot si heu de circular per les comarques de Lleida. Hi ha boira, tornant la boira en aquesta zona, sobretot a la plana de Lleida, i ara mateix s'ha d'anar amb molta precaució. Hi ha boira força densa que afecta a dos vies importants, l'A2, que va de Lleida a Bellpuig, i l'AP2 des de la ciutat de Lleida i fins a les Borges Blanques. I res més.
Un tema per avançar, és un tema de l'informatiu migdia, a partir de les dues.
Un clàssic, ja ho avançava aquest matí el nostre company Carlos Herrera, que el govern està estudiant la possibilitat de fer coincidir, de poder fer coincidir les eleccions autonòmiques amb el referèndum, la qual cosa es crearia un conflicte considerable. Hem parlat aquest matí amb gent que coneix molt bé la matèria legal, per exemple la catedràtica de dret constitucional Teresa Freixas, i també reaccions de partits polítics que s'han queixat i han lamentat de que el govern amb aquesta decisió, si el fa acabar fent-ho, passa la pilota a la gent que estigui a les meses electorals.
Déu-n'hi-do,
gràcies.
És un parany democràtic.
Merci,
gràcies, Carles Dosada.
Ara que he vist el Gil, que abans se m'ha oblidat dir que la Real Federació Espanyola de Futbol que està recordant la memòria del que ja no està amb nosaltres, Luis Aragonés, en el tercer aniversari de la seva mort, que fa 3 anys que va marxar i ens va deixar, però que la seva petjada continua, però que no ho he dit abans, i ara que he vist el Gil, he vist la Real Federació Espanyola de Futbol.
Has dit Real Federació Espanyola de Futbol i no són dies per tot la polèmica que arrosseguem en aquestes jornades, efectivament. Però bueno, enfoquem aquest tram amb un caire més poliesportiu, parlant de bàsquet, per exemple, parlant d'aquest Barça que encara l'últim entrenament abans de desplaçar-se a Kaunas demà, partit important, un mes de la Eurolliga a la pista dels Alguiris que entrena Sarunas Jasikevičius, amb la notícia que hem vingut explicant aquests dies en COPE, les molèsties de Tyrese Rice, el base del Barça, que està sobrecarregat de minuts i els seus genolls ho acusen. Refrescarem també el pas a nit pels micròfons del partidazo de Marc Gasol, un Marc Gasol il·lusionadíssim davant el proper campionat d'Europa de seleccions que s'ha de disputar, i el seu desig de tornar a la selecció espanyola. Es va perdre per lesió als Jocs Olímpics. I en el món de l'hoquei patins s'ha fet a Alcobendas el sorteig de la fase final de la Copa del Rei entre el 23 i el 26 de febrer. Quarts de final amb aquests emparellaments: Vic Vendrell, Reus Alcobendas, l'anfitrió s'emparellarà amb el conjunt roig i negre, Liceu Lloret i Futbol Club Barcelona Voltregà. El dia 23 jugaran el Vic i el Liceu, el 24 el Barça i el Reus. Les preguntes. Les del dia.
Vinga, les preguntes. Qui guanyarà, el Barça o l'Atlètic de Madrid?
Mira, va per aquí. Porra del Atlético de Madrid-Barça, aquesta és la pregunta d'avui en clau blaugrana, mentre que la pregunta en clau blanc i blava, ha fet bé la feina l'Espanyol en el mercat d'hivern? Explayeu-vos facebook.com/esportscopecatalunya o, si amb 140 caràcters en teniu prou, Twitter, allà som, @esportscope.
Gràcies, Gil. Fins abans de les dues, eh? T'esperem un altre cop.
Fins abans de les dues.
Gràcies.
Gràcies, Collado.
A tu, home.
Endavant amb el programa.
Que amable, moltes gràcies. Montse.
Bueno, doncs, el tema de la Copa és un dels temes més comentats a la xarxa d'internet. Ja sí. Sabeu que a internet fem una mica de safreig i hi ha molta gent que està connectada i comenten coses, i entre elles el tema de la Copa. Encara no fan ni porres ni res, només la gent vol que guanyi el seu equip, que em sembla molt normal. Però bueno, ja aquestes alçades, ja tots són bons, Collado, quan estem a quarts de final.
Home,
ja...
Home, semifinals, imagina't, eh?
Ja qualsevol cosa és positiva. Bueno, atenció, també s'està parlant del senyor San Pedro, del filòsof, escriptor... que
economista.
Avui hagués fet 100 anys. Uh-huh. També s'està parlant de... Hola, febrero! Ha començat el mes.
Saps per què agrada el mes de febrer a tothom?
Perquè és curt.
El febrerillo loco li agrada a tothom, perquè només té 28 dies.
Home, jo tinc alguns amics que els agrada febrer perquè, sobretot, hi ha un any... Sí, un any no, que fan anys.
Ah, està bé.
L'ho he explicat bé? O...
Sí.
O sigui, no complen. Sí. Hay un febrero que no complen.
Que no complen, clar, sí, està bé.
Sobretot si has nascut el 29, un 30, perquè no n'hi ha. Bueno, després, Rosalía de Castro serà el nom del nou aeroport de Santiago de Compostela. Ho dic per si mireu vosaltres un bitllet i que veieu aquest nom, és el nou nom de l'aeroport de Santiago de Compostela. També es parla de Comunitat de Valenciana, que ha recuperat l'impost de successions i donacions. Ho hauria de dir fluixet, no sigui cas que aquí puguin copiar la cosa. Uh-huh. I després, el tema del Panga. Abans t'ho comentava, però a l'informatiu de la UNA hem escoltat que Carrefour ha deixat de vendre Panga aquí a Espanya perquè diuen que no dubten de la seva qualitat, però que sí dels criteris que es fan servir mitjambientals a les granges per alimentar el Panga.
Molt bé. Un bon amic a través de la línia interior em recorda que los años bisiesto, també coneguts en català com anys de traspàs, són cada 4 i els teus amics compleixen anys cada 4.
Correcte,
i no cada 2.
Exacte, cada 4.
Queda aclarit el
molt
tema,
bé, gràcies,
eh? Anys de traspàs.
Anys de traspàs. Ui, sí. Això sona a muerte, eh?
Sí, no, anys, anys bisiestos.
Anys de traspàs.
Pajarito, pajarito, Arturito, abans de saludar la nostra amiga Noelia de Masical, us recordo la pregunta, a veure si us animeu, i a través del WhatsApp del programa, del telèfon 678-09-48-16, apretáis el botoncito del micro, lo dejáis apretadito i opináis sobre el tema. S'ha de restringir l'entrada de cotxes contaminants a les ciutats, sobretot en dies que faci que hi hagi molta contaminació atmosfèrica. S'ha de restringir, aquests cotxes no haurien d'entrar a la ciutat de Barcelona, de Girona, de Lleida, de Lleida, sobretot que tenen la boira. 678-09-48-16.
Bueno, lo que sí... Uy, lo que sí que hay que entrar... Mira, me ha entrado la risa floja, Collado. Que digo que lo que sí que hay que dejar entrar en los domicilios es Masical, porque Masical es la solución a esos problemas de la cal del agua. ¿Y qué ventajas nos ofrece Masical? Pues muchísimas, nos las va a explicar, como siempre, Noelia. Noelia, ventajas muchísimas, ¿no?
Sí, efectivamente. Muy buenos días.
Buenos días.
Montse, para disfrutar de duchas más relajantes, piel, cabello más suave, más hidratado, para evitar que se formen restos de manchas secas en la cocina o en los baños, para ahorrar en productos antical, para que los jabones hagan más espuma y necesitemos menos cantidad a la hora de poner la colada o el lavavajillas, para que también la vajilla, la cristalería, quede más brillante y limpia.
Uh-huh.
En definitiva, tratar el agua dura que tenemos aquí tiene muchas ventajas.
Fenomenal. Oye, me han dicho que podemos probar Masical durante un año y que si no nos gusta, no nos funciona, ¿podemos devolverlo a su origen?
¿A qué te parece bien?
Hombre, me parece maravilloso, pero me parece que no habrá nadie que lo haga porque funciona desde el primer día.
Bueno, es que cuando la gente prueba Masical, no solamente se lo queda, sino que además lo recomienda. De hecho, hoy por hoy es el dispositivo antical más vendido en nuestro país. Desde hace 25 años estamos en el mercado, por algo será, y efectivamente es un aparato antical que funciona de forma ecológica, es decir, trata el agua de forma natural, sin productos químicos ni filtros, lo coloca el propio usuario, no hace falta instalación, y una vez colocado no necesita mantenimiento.
Uh-huh. Oye, la instalación recordemos que es muy fácil, ¿no?
Sí, Masical se abraza a la tubería general donde tenemos localizado el contador o la llave de paso en un minutito nada más. Incluso si queremos ponerle nuestro propio candado, viene preparado para ello.
Muy bien. Oye, ¿cómo podemos conseguir Masical? ¿Cuál es el precio? Y me preguntan, ¿también podemos podemos ver por internet cómo es y cómo funciona?
Por supuesto, tienda online, masical.es, escrito con S, cómo es, cómo funciona, cómo se coloca, ahí lo tiene todo. Además, directamente se pone en contacto con nosotros a través del 902-107-109, incluso hay gente que deja un mensaje y nosotros luego le llamamos para informarle de todo. Sobre todo de que ahora está una promoción, Monse, que merece la pena, el 3x1.
Y tanto,
te gusta a ti,
y tanto.
Muy bien, claro, porque es que es ideal para compartir con amigos o familia, y así cada masical para un local comercial o una vivienda nos cuesta tan solo 33 euros. Recuerde, no tenemos intermediarios, usted lo recibe directamente desde la casa, y si lo pide durante la próxima hora y nos dice que es oyente COPE, a la 1:14, durante 60 minutos, gastos de envío para usted gratis.
Pues ya lo sabéis, 3x1. ¿Y el teléfono?
902-107-109.
Venga, que sean muchísimas las llamadas. Hasta mañana,
buen
Noelia.
Día.
Gracias.
María Jesús ha logrado que le devuelvan todo el dinero cobrado de más por la cláusula suelo de su hipoteca. En total, unos 9.000 euros.
Le habrán sentado a Gloria,
¿no? Está muy bien, la verdad, porque no nos enteramos en la lectura notarial. No se nombró para nada que es la existencia de esa cláusula.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Deje su mensaje después de la señal.
Cariño, llámame urgentemente, por favor. Nos han entrado a robar en casa. Cuando he llegado estaba la puerta abierta y la cerradura forzada. Me he asomado un poco y he visto que estaba todo por el suelo, pero no me he atrevido a pasar. Llámame, por favor. No sé qué hacer.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquí seguim, espero que vosaltres també. Migdia, COPE Catalunya i Andorra, fins a les 3 de la tarda en català i des de Barcelona i a través de les emissores COPE Catalunya i Andorra fins a la 1. Et recordo la pregunta d'avui: s'ha de restringir l'entrada de cotxes contaminants a les ciutats? 678-09-4816, aquest és el WhatsApp, el número del WhatsApp que volem que marquis i que ens deixis els missatges. És un tema, òbviament, preocupant. La Montse ho comentava abans, ho parlava amb el convidat, el tema de la contaminació. La contaminació podria ser una de les raons que acabés, per exemple, les nostres estimadíssimes abelles i tota la producció de mel a Catalunya. Però hi ha una altra causa. Mira, te l'explico. Aquesta causa té un nom propi i és un ésser viu. És la vespa asiàtica, coneguda també com a velutina. És una espècie invasora que va arribar a Catalunya l'any 2012 per quedar-s'hi i que, segons els experts, pot colonitzar tota la península ibèrica pels voltants de l'any 2020. I ara, el tema d'eliminar aquesta espècie invasora de vespa, d'abella, doncs ja no és una feina dels agents rurals. Això ho va decidir la Generalitat de Catalunya pràcticament a finals de l'any 2016. Doncs què pot passar? Doncs pot passar que, segons els apicultors de Girona, aquesta vespa asiàtica, anomenada també velutina, s'ha convertit en una autèntica plaga, i si no s'actua com cal, Catalunya, o en concret, de moment, les abelles de Girona, poden desaparèixer. Del tema volem parlar, és un tema molt important i molt interessant, amb el Josep Maria Claria, coordinador del sector agrícola d'Unió de Pagesos. Josep Maria, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Josep Maria. Quan diem que poden desaparèixer les abelles a Girona, el podem fer extensiu, el perill, també a tota Catalunya?
Bé, es comença per un punt i s'acaba per un altre. Uh-huh. Però bueno, et felicito perquè has fet una introducció molt, molt bona del problema que tenim. Uh-huh. Hem començat per Girona.
Sí.
I de mica en mica va baixant i d'aquí 2 o 3 anys la podem trobar a tot Catalunya.
A tot Catalunya. Fins ara els Mossos, els agents rurals eren els que intentaven eliminar aquesta velutina, aquesta vespa asiàtica? Eren els agents qui eliminaven aquests bitxos?
Sí, ells intentaven eliminar amb pocs recursos i pocs efectius,
sí,
crec jo, perquè poc s'ha fet. Mm-hmm. O sigui, en pic, tal com has definit tu al principi, sí, és una espècie invasora que ha entrat per quedar.
Yeah.
Això a nosaltres no ens agrada gens, que es definixi així, però realment serà així. O sigui, yeah, va entrar i ens van dir les previsions de com acabaria i per allà on teníem d'anar. I pocs esforços i pocs recursos s'han dedicat a intentar aturar-la, uh-huh, almenys fins que es pogués trobar algun producte per poder-la combatre.
Uh-huh. I a partir d'ara què passa? Que són els apicultors, que són els ajuntaments, que són els consells comarcals els que han de lluitar contra aquesta plaga?
Sí, mira, agricultura o territori s'han arrentat les mans, bàsicament.
Vaja.
Ha dit que ells no tenien recursos ni temps per retirar els nius. I clar, ara ens tocarà retirar els apicultors perquè som els únics que mitjanament estem una mica especialitzats en el tema.
Uh-huh.
Clar, nosaltres tenim d'atendre les nostres explotacions i no donarem l'abast a retirar les abelles de tot Girona o de tot Catalunya, les velutines.
Com la velutina o la vespa asiàtica aquesta, com va arribar al 2002? Com arriba? D'una forma natural o com va arribar a Catalunya?
Mira, en principi es va introduir a Europa el 2004,
sí,
va arribar d'Àsia amb un vaixell. A Catalunya el primer exemplar es va trobar el 2011, sí, en parlo d'exemplar.
Sí, sí.
El 2012 es va detectar el primer niu, uh-huh, 2012 primer niu. El 2013 es van detectar 3 nius, uh-huh, o sigui, es va triplicar. Jo estic parlant de nius detectats, que possiblement, segurament, n'hi ha molts més.
Uh-huh.
El 2014, els nius que es van trobar ja són 12. El 2015, aquí es va quadriplicar.
Sí.
El 2015, els nius detectats són 144. Es va multiplicar exponencialment.
Sí.
I el 2016 no tenim dades. Però si continuem aquesta progressió, ens anem a 500 nius.
Mare de Déu.
I el 2018 ja serà brutal.
Uh-huh.
A veure, ha anat progressant cada any, s'ha anat multiplicant per 3, per 4, per 10, o sigui, ara tocaria multiplicar per 20, per 30.
Estic
parlant de nius detectats.
Detectats.
Nius detectats, que uh-huh, n'hi ha infinitat més.
La vespa asiàtica, què fa? Es menja, ell depreda, menja, destrueix l'abella de la mel, no?
Sí, mira, s'alimenta del tòrax, de la proteïna de l'abella de la mel.
Sí.
I l'espera quan entri el rusc,
vale,
no quan surt. Primer la deixa sortir i a l'hora d'entrar, que ve carregada de pol·les o nèctar, llavors l'ataque.
Uh-huh.
Llavors què fa? Es fica davant del rusc i les nostres abelles, al veure aquí a la velutina, ja no surten, que tenen por.
Uh-huh.
Llavors què passa? No poden anar a buscar aigua per refrigerar la colmena en temps de molta calor,
sí,
no poden anar a buscar menjar, pol·les, no poden anar a buscar nèctar. La posta de la reina a la primavera en dies normals pot ser de 2.000 ous. La reina aquesta deixa de pondre, de 2.000 passi a 0.
Sí.
O sigui, aquí la colònia entra en declive.
Mare
si
meva.
No li traiem la pressió de la velutina, acabarà morint-se.
I això per acabar, perquè podríem parlar molt més, però per acabar, això, si s'acaben les abelles, què passa?
A veure, se suposa que no s'acabaran, però si s'acabessin les abelles, hi ha un 80% de cultius que necessiten de les abelles per ser pol·linitzats. Aquests cultius desapareixerien tots. I a veure, en conclusió es parla de que si les abelles desapareixen en 4 o 5 anys, desapareixeria la humanitat.
Mare meva. Ara meva, vull dir que no és un problema menor ni molt menys. Josep Maria, ho deixem aquí, és a dir, no és només un problema dels apicultors, sinó que és un problema de la, com deies tu, de la Generalitat, del Departament d'Agricultura i, en definitiva, de tothom. Gràcies, Josep Maria, ens ho has explicat perfectament. Una abraçada, bon dia. Bon dia, bon dia, adéu.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Cuántos días llevamos hablando de la cláusula suelo collado? y lo que te rondaré, Morena, ¿no? En este caso, Moreno. Sí, sí, sí. Bueno, quien sabe mucho de todo lo que está pasando sobre este tema es la letrada Silvia Borrell. Ellos llevan muchísimos años litigando contra los bancos en asuntos como las preferentes o las cláusulas suelo. Vamos a saludarla. Silvia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo?
Gracias.
¿Estáis? Fenomenalmente bien y con ganas de saber más sobre esa cláusula hipoteca. Hay mucha gente que imagino que os está llamando.
Paran de llamar.
No llaman.
Parece la Casa Blanca, pero con menos dinero.
Bueno, al 93-290-6825. ¿Cuáles son las dudas, Silvia, que tiene la
gente?
Bueno,
las dudas es si las personas se pueden dirigir directamente a los bancos, porque hay bancos que dicen que van a pagar voluntariamente y tal. Yo doy un toque de atención. Digo, cuidadito, los que ya han sido presuntamente engañados una vez, de dirigirse solos a los bancos.
Yeah.
Es decir, si el banco está dispuesto a pagar voluntariamente, como hay algún banco, como Bankia, que parece ser que lo ha dicho, bueno, oye, pues si lo cumple, me tendré que sacar el sombrero y decir chapó.
Sí.
A día de hoy, lo siento, pero como decía San Agustín, o sea, yo tengo que ver para creer.
Correcto.
Porque ya nos han hecho muchas. Es que ya pasó con las preferentes y pasó con todos. Que a lo mejor lo puede pasar, pero yo tengo todas mis dudas. Yo me imagino que lo que va a pasar, como siempre, no hablo de Bankia en concreto, ¿eh? Hablo de la banca en general, nos van a intentar lavar la cara con un trapo sucio, decirme, oiga, les doy 2.000 euros y una panera para Navidad, una cesta de Navidad o por cualquier tipo de producto, o una rebajita por aquí, un seguro de vida por allá, porque dudo bastante que la banca española pueda aflorar todo el dinero que le supone los intereses que los sufridores de la cláusula suelo hayan pagado de más. Uh-huh. Entonces, como no van a poder hacerlo, pero cuidado, también quiero abrir una alarma para los sufridores del IRPH,
también.
Porque estos son unos grandes sufridores y nadie habla de ellos.
Es verdad.
Y me atrevería a decir que son igual o más sufridores, porque yo he leído hipotecas, porque hace muchos años que no veo otra cosa, están pagando el 7%, el 5%, y nadie habla de estas personas. O sea,
bueno, pues
¿qué pasa? Que
unos
le están pagando el 1% y el otro es el 7%, que somos hipotecantes.
Pues me has dado una muy buena idea. Mira, estamos justo ya a punto de las noticias.
Sí.
Hablaremos del tema del IRPF, pero recordamos a los siguientes.
IRPH.
IRPH, perdón.
Sí, porque si no, mucha gente lo confunde con el impuesto de la renta.
Cierto.
A mí me pasaba al principio.
Me he equivocado. Bueno, pues si queréis...
No, a mí me pasaba también.
Si queréis más información, ya sabéis.
Porque le dan nombre rarísimo a todo esto. Los bancos para liarnos.
Silvia Borrell, directora del bufete abogados Bufete Borrell. Ya sabéis, 93-290-6825. Gracias, Silvia. Un beso. Noticias.
Día.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que el PSOE...
Yo pienso de que...
Yo pienso de que...
Esos cobardes...
Yo pienso de que, efectivamente...
Yo pienso de que los socialistas catalanes...
Y Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección Yo pienso de que, la noticia del día, analizada por tres de ustedes...
Deja ya tu mensaje en el 699-1314. ¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado. ¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
Pero ocurrido esta tarde, noche también.
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los antitodo
tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE, estar informado.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde.
Aquí comienza la tarde de COPE.
Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Estoy viendo venir.
Que no te entretiene con las mejores entrevistas.
¿Cómo lleva tu familia que seas zombie?
Primera vez era como, ¿qué cosas más raras haces? Ahora ya hasta me siguen y todo por las redes sociales.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a una segunda persona.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
De dilluns a divendres. Momentos. Amb Luis Rodríguez.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, Tebas, presidente.
Bueno, buenas noches, querido Juanma. Buenas noches a todos.
Bueno, han perdido todos los grandes.
Pero le tiró,
todos. ¿Cómo entréis al trapo de nuevo?
¿Esto es de verdad?
Sí, esto es de verdad.
Flipo.
Absolutamente.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo creo que hay veces que los jugadores dicen, bueno, mira, casi prefiero jugar contra el Barcelona porque sé que a lo mejor tengo el día.
COPE, referentes que se hacen oír. Porque irse a dormir estando informado es posible.
A la luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dos quarts de dues, un migdia que arribarà en català fins a les dues i després continuarà a través de totes les emissores de la cadena COPE fins a les 3 de la tarda. D'aquí no res en segons, saludarem el president del Partit Popular Català a l'Ajuntament de Barcelona, però abans et recordo la pregunta que plantegem cada dia, una pregunta diferent cada dia i que t'hauria d'engrescar per marcar el número de telèfon del programa 678-09-4816 i volem escoltar la teva veu a través d'un WhatsApp d'àudio de veu. La pregunta és, s'ha de restringir l'entrada de cotxes contaminants a les ciutats? 678-09-4816.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de Barcelona, però ho fem des de la perspectiva interior de l'Ajuntament de Barcelona, saludant el president del Grup Popular Català al Consistori, Alberto Fernández. Com estàs, Alberto? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. D'entrada, nosaltres preguntàvem als oients ahir o abans d'ahir sobre el racisme, l'últim cas que hem conegut, doncs, aquesta noia que anava en els ferrocarrils de la Generalitat i va ser insultada per uns nens, adolescents, en fi, per no dir una altra paraula, de 11 a 13 anys. Tu creus, Alberto, que el racisme entre els joves està creixent a la ciutat de Barcelona? Es pot fer alguna cosa contra això?
Doncs molta pedagogia, no? Que tots som iguals, amb independència de les nostres creences, religions, color de la pell, i en aquest sentit cal fer moltíssima, moltíssima pedagogia per evitar, doncs, precisament aquests brots de racisme, però també alhora hem de recordar aquelles persones que venen al nostre país, a la nostra ciutat, a la nostra societat. Els hem de recordar que nosaltres som un país d'acollida, som una ciutat d'acollida, però alhora també som exigents. I aquells que aquí venen han de ser conscients que si venen, venen a treballar. I per tant, aquell que fa el delicte, el seu hàbit de vida, doncs evidentment se li haurà d'expulsar, no pas per ser immigrant o estranger, sinó per ser un delinqüent. Que aquelles persones que venen a casa nostra han de ser conscients que nosaltres respectem tot, però també exigim que respectin les nostres normes bàsiques de convivència i, per tant, que ningú pugui apel·lar cap immigrant a la seva cultura, religió o país d'origen per infringir aquelles normes que són bàsiques i essencials per a la nostra convivència i que sustenten els nostres valors. I, per tant, això és una exigència en les dues direccions, no? Per als nacionals, doncs, de respecte a aquells que aquí hi venen i aquells que hi venen per respectar doncs el país, la societat i el país que els acull. I si no són capaços de fer-ho, allò que escoltaven dels pares, els avis, a donde fueres, a lo que vieres, doncs que no vinguin.
Alberto, una altra qüestió. El tema de la contaminació, l'àrea metropolitana de Barcelona i els municipis que el conformen, 30, crec que són 35, 36, estan d'acord en intentar almenys imposar normes, per exemple, sobretot en dies on hi hagi molta, molta contaminació atmosfèrica, perquè determinats vehicles, els que més contaminen, no entrin a Barcelona per les rondes i les zones del voltant. Què et sembla la idea?
Home, si és en supòsits excepcionals, és a dir, perquè tots saben que la contaminació és dolenta per la salut de les persones, una contaminació extrema doncs encara és molt més perjudicial, i per tant, en aquests supòsits de contaminació extrema, doncs evidentment s'han de prendre decisions extremes, començant per aquells vehicles que són més contaminants. Ara bé, jo no sóc partidari de les prohibicions ni de restriccions. Si s'han de fer en moments excepcionalíssims, doncs que es prenguin aquestes decisions, però també donant una alternativa, diguem, de transport públic, perquè, i a més, el transport públic assequible en el preu, no? Perquè també hi ha molts d'aquests cotxes que ara s'identifiquen com molt contaminants, són bàsicament aquells cotxes de major antiguitat. I hi ha molta gent que si té aquest cotxe antic no és pas perquè els agradin els cotxes vells, sinó perquè no poden comprar un de nou, perquè tenen dificultats. I clar, si a sobre els diem no poden circular i a sobre li diem no t'oferim un transport alternatiu públic i gratuït o a un preu testimonial, doncs evidentment no em semblaria satisfactòria la resposta.
Escolta, el Gremi de Restauració, tinc aquí mateix jo una nota, el Gremi de Restauració de Barcelona està reclamant tenir la polèmica ordenança de les terrasses abans d'aquest estiu, de l'estiu 2017. Serà possible?
Doncs hauria de ser possible. Pensa que aquest estiu serà ja el tercer estiu a Ada Colau. I clar, i la nova ordenança de terrasses, la senyora Colau la té a l'hivern, hivernada. I fixa't que en el principi el mandat juliol del 2015... el ple de l'Ajuntament de Barcelona, també amb el vot del Partit Popular, va tirar endavant una proposta d'acord que el govern municipal es va comprometre a fer la realitat, i és que hi hauria de forma immediata una nova ordenança de terrasses. Ha passat ja més d'un any i mig. Serà aquest el tercer estiu a Ada Colau i encara no s'ha aprovat. I pensa que les terrasses és una forma de vida molt mediterrània, és una activitat econòmica que genera molts llocs, milers de llocs de treball a la nostra ciutat, i evidentment han de ser compatibles, perquè no podem oblidar-nos de que les terrasses han de ser compatibles i han de respectar el descans dels veïns, que és sempre la prioritat. Però bueno, la senyora Colau no té ni molta pressa i jo crec ni moltes ganes, per molt que el seu soci de govern, el socialista Collboni, digui que sí.
Hi ha una cosa, un tema que, a veure si m'ho expliques tu, ens ho expliques tu. És cert que l'Ajuntament de Barcelona és partidari d'acollir un partit de la selecció espanyola de futbol al setembre?
Bé, aquesta és una proposta que jo vaig fer a l'Ajuntament i el govern, en la meva petició, em va dir que estava d'acord amb mi. I quan això ho dius, d'acord amb el reglament municipal, quan s'accepta una proposta d'un grup de l'oposició, en aquest cas del Partit Popular, perquè la selecció espanyola de futbol jugui a Barcelona, doncs li ha de donar compliment. I tot apunta que el govern municipal no ho descarta, no ho ve malament, i que tot apunta doncs que Espanya, la selecció espanyola de futbol, tornarà a jugar, crec que va ser fa 40 anys, que no va jugar l'últim partit oficial de futbol, si deixem al marge el partit de la selecció espanyola de futbol dels Jocs Olímpics.
Dels Jocs Olímpics,
no?
Sí.
És a dir, seria una gran notícia per Barcelona, perquè Barcelona sempre ha sigut una ciutat en la que la selecció espanyola ha tingut una gran acollida, perquè evidentment a Barcelona i a Catalunya som més els que ens sentim també espanyols que no pas el que volen separar-nos de la resta d'Espanya, i a més Barcelona és capital de l'esport. Són dos raons, Espanya i capital de l'esport, prou evidents perquè Barcelona pugui acollir aquest partit de la selecció espanyola que ja fa molt de temps que estic demanant.
I una última qüestió. Què es va aprovar divendres en el ple municipal de l'Ajuntament de Barcelona a propòsit de la normativa d'hotels a la ciutat?
Doncs això que s'anomena el Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics, és a dir, restriccions a aquestes activitats econòmiques, que jo no puc compartir, perquè el turisme és una oportunitat, no és pas un problema. Que el turisme s'hagi convertit en un problema a Barcelona per l'equivocada gestió turística del senyor Trias primer i del senyor Colau ara, no significa que hem de matar mosques a canyonazos. No ens carreguem el turisme, que dona feina, molta feina, als nostres taxistes, al comerç, a la restauració, a l'hostaleria. Això són llocs de treball i ingressos per Barcelona. Què és el que hem de fer? Garantir, que tampoc ho fa aquest pla que ha aprovat la senyora Colau, que el turisme, com deia, que és una oportunitat de feina i d'inversió, no sigui un problema per aquí. d'aquells als que sempre hem de defensar, que és el dret al descans dels veïns i la convivència als barris. I aquest pla que aprova la senyora Colau ni garanteix el descans dels veïns ni la convivència als barris, i el que és pitjor també és que frenarà inversió i creació de feina a la nostra ciutat.
Alberto, com sempre, que tinguis una bona setmana. Moltes gràcies, eh?
A vosaltres. I
estaràs,
bona tarda.
Estaràs content, gràcies, no?, que l'Espanyol sembla que ara la cosa va bé, no?
Bueno, el problema és que cada cop que ho diem comencem a anar malament.
No diem res.
I ara el que hem de fer és continuar guanyant.
Gràcies, Alberto. Una abraçada. Alberto Fernández Díaz, el president del Partit Popular Català, del grup del PP Català, al consistori barceloní.
Como decía mi padre.
¿Y el padre de mi padre?
Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo.
Por enero florece el romero.
¿Te acordarás?
Para que siga siendo así, nos comprometemos a seguir liderando la lucha contra el cambio climático. Porque Iberdrola Verde es, fue y será empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Cristiano,
buenas.
¿Es el mejor momento en el Madrid desde que has llegado?
Sí, el mejor momento desde que ha llegado a Madrid.
Que ha sido un buen año, pero en el que también lo has llegado a pasar.
Que no debe, no teme, nunca en la vida.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El grito ese que te sale, Cristiano.
COPE, referentes que se hacen oír.
Mira, Laura, al final Carlos ha puesto el cartel de traspaso en la tienda.
Sí. Ay, pobrecillo. Desde que le robaron no levantó cabeza. No ha podido hacer frente a todos los gastos que le vinieron.
Protege tu negocio con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Cada empresa, como cada equipo, es un mundo. Está la que juega bien en casa y la que cuando sale fuera se viene arriba. En el Santander podemos ayudar a todas las empresas a crecer aquí y en más de 150 países. Cada empresa es un mundo. Trabajemos juntos para hacerlo grande. Santander Empresas. Más información en tu oficina o bancosantander.es.
Que curiós, Montserrat. Alberto Fernández no ha volgut parlar de la bona ratxa de l'Espanyol perquè diu, cada vegada que parlo d'això perdem un partit. Hola, Gil.
Què hem fet que ha fet Alberto Fernández?
Està acostumbrada, sí, senyor, a tus spoilers, i si antes que me siga preguntando ya...
Ja... Ja sap vostè la tradició d'aquest club, el blanc i blau.
Pep spoiler.
S'esmenta Europa i ja s'ha acabat el... No pot ser.
Bueno, escolti'm, plou a Madrid o no?
I això m'ho pregunta a mi.
Home, ja que el Losada no ve a aquestes hores, li dic perquè avui és un partit molt important, no?
Sí. Elena Condis, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola,
plou a Madrid. Aquesta és la inquietud de la Rodríguez, eh? Plou a Madrid?
No, però fa un dia bastant gris, tot i que estem amb 10 graus de temperatura, està bé. Sí que hi ha previsió de que pugui ploure, però de moment el cel està tapat, però encara no ha deixat caure cap goteta.
Molt bé. Els del Barça n'agrada jugar amb pluja, eh?
Home,
eh? Que dic que al Barça ens agrada jugar, almenys en l'època de Guardiola mullaven sempre el camp, no?, abans de jugar.
Aviam, una cosa és una capeta d'aigua sobre la gespa i una altra cosa és que la inauguració de la nova gespa del Vicente Calderón quedés passada per aigua. No, no cal.
Home, no cal.
No cal.
Allà.
Bueno,
escolti, anem per pel tema.
Anem per feina, no?
Anem per feina, va.
9 de la nit, Vicente Calderón, Atlético de Madrid, Barça, partit d'anada de les semifinals de la Copa del Rei. Per on passa l'última hora del Barça, Elena?
Han aterrat a les 12, a Madrid, ara estan al seu hotel descansant. Com sabeu, han viatjat 18. La novetat és Rafinha, que hi va rebre d'alta. Són baixadins per aquelles molèsties del genoll que el van fer ser baixa d'última hora, els lesionats Busquets i Iniesta, i el descartat Ter Stegen. En aquesta ocasió, el president Bartomeu ha volgut acompanyar l'expedició junt amb quatre directius més i Robert Fernández, el secretari tècnic.
Molt bé. T'atreveixes amb una alineació? T'atreveixes,
sí,
a dir qui farà de Busquets... I qui farà d'Iniesta aquest vespre a la gespa del conjunt matalasser?
Atrevir-me m'atreveixo, ara que ho encerti o no, ja és un altre tema. A veure, respecte al partit de Sevilla, tornaran a l'equip, tornaran a l'11 els laterals titulars i un tití, que va descansar contra el Betis, i el meu 11, la meva aposta és amb Silesen en porteria, amb Sergi Roberto, Piqué, un tití i Jordi Alba en defensa, al mig centre amb Mascherano, com contra la Real Societat, i els interiors Rakitic i André Gómez en el lloc d'Iniesta, i a dalt, els intocables, Messi, Suárez i Neymar. Luis Enrique va dir que espera una eliminatòria molt complicada, perquè l'Atlètic de Madrid sempre els hi posa les coses difícils, els dos es coneixen molt bé, però el balanç és clarament favorable al tècnic del Barça. 7 victòries, un empat i una derrota en els 9 partits en els que s'han vist les cares Simeone i Luis Enrique, però precisament en els dos últims enfrontaments són els que el Barça ha punxat i són els que Luis Enrique ha pres com a referència per preparar el partit d'aquesta nit, que és l'empat a una lliga al Camp Nou d'aquesta temporada i la derrota en quarts de Champions 2-0 al Calderón. La clau, ja va dir el tècnic del Barça, que passa per marcar aquesta nit al Calderón.
D'això en parlarem, evidentment, a Esports Cope. Els precedents són força favorables al Futbol Club Barcelona, però no deixa de ser mentida que l'Atlético de Madrid ha estat capaç de fer-li més mal al Barça en oportunitats més assenyalades com l'eliminatòria de Champions League. Gràcies, Elena. Bona tarda.
Adéu, una abraçada.
Recordem a l'Atlètic de Madrid les baixes d'Oblak, Thiago, Augusto i Jiménez, més Thomas, que està disputant la Copa d'Àfrica. Per tant, l'11 matalassé que podria ben bé ser el format per mullar a la porteria amb Versalico, Savic, Godín i Felipe. A la defensa, Juanfran per davant del lateral dret, amb Saúl a la banda esquerra, Gavi, Coque, Griezmann i Carrasco.
Molt bé,
Esports Cope, protagonista per analitzar aquesta eliminatòria, no en podia ser cap altre. Va entrenar l'Atlético de Madrid, el va portar a la glòria, va entrenar al Barça en circumstàncies difícils i el va treure del pou, Radomir Antic.
Escolti'm, ni uno ni otro, ni Caicedo ni Falcao, ni Falcao ni Caicedo, què passa?
Ha estat una nit força complicada a Can Iglesias, no per la presència de Gala i Carlos, sinó pel desencís que Quique Iglesias i la família Perica viuen després que ni Sergio García en aquest mercat d'hivern hagi arribat, ni Felipe Caicedo hagi sortit. No sé si buscant respostes encara per la ciutat esportiva blanquiblava. Quique Iglesias, què tal? Molt bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bones tardes.
Hem trobat respostes?
Sí, la resposta és la que us explicàvem ahir també a la linterna. És que el Sergio García tenia la paraula del Reyán de que podria sortir en aquest mercat d'hivern i quan va arribar al Qatar el Sergio, acompanyat del seu representant Màgic Díaz, doncs va trobar la resposta que era que no podia sortir perquè Michael Laudrup doncs el necessita per la Champions d'Àsia i el necessita pel final de la competició. Així que l'Espanyol va haver de reaccionar ràpidament, Caicedo no es mou, no marxa cap al Villarreal, el mercat es tanca, Sergio García en principi té un principi d'acord pel mes de juny i fitxa per l'Espanyol, ja veurem com queda tot això, i la temporada de l'Espanyol s'acabarà amb Gerard Moreno de davanter, amb Caicedo intentant recuperar la millor forma. Avui ha fet un bon entrenament al davanter equatorià i esperant també que Álvaro Vázquez comenci a trobar minuts. En definitiva, així es va tancar el mercat. D'avui us explico que crec, tinc la intenció d'averiguar que els capitans de l'Espanyol es reuniran amb el jugador equatorià per intentar doncs, reconduir la situació de Caicedo i trobar el millor ambient possible perquè la cosa continuï en pau. I la notícia d'aquest matí aquí a la ciutat esportiva, al marge de la roda de premsa de Gerard Moreno, és que Javi López i Leo Baptistau han visitat avui les instal·lacions del CAR per conèixer més de prop l'abast de les seves lesions molt semblants al taló del peu dret. Un Leo Baptistau que és de baixa des de l'11 de desembre i, de moment, jo penso que estarà uns 2 mesos més de baixa, o almenys estarà moltes setmanes de baixa perquè encara té moltes molèsties. No troben realment la solució i Baptistau no comptin amb ell per les properes setmanes.
Molt bé, gràcies, Quique. Bona tarda.
Una abraçada, fins després.
Escolti'm, si li dic Kaká és, vostè dirà que què és això, no?
No, hi havia un jugador, Kaká, que va ser del Milan i del Madrid.
Però aquí li dic perquè Kaká és Kaunas, oponen Eriksson.
No, aviam, sí. Entrem en plana de bàsquet. Aquest Barça, que no acaba de fer net amb les lesions, ha fet avui l'últim entrenament abans de marxar a Kaunas. Demà dijous, a la pista dels Alguiris, l'equip de Jessica Vicius, nou partit d'Eurolliga. Això del WhatsApp és un gran invent perquè rectifica la informació que porta Alberto Díez des del Palau Blaugrana, que en principi deixava Eriksson fora de la convocatòria. Eriksson definitivament viatja, això sí, amb problemes a un genoll, exactament igual que Tyrese Rice, amb problemes als genolls per la sobrecàrrega de minuts. Recordem les baixes, Ribas, Renfro, Lawal, etc. Cròniques d'un Barça que continua buscant un base. Mentretant, fora de les nostres fronteres, a nit pels micròfons del Partidazo passava un home il·lusionat, Marc Gasol, que després de perdre's per una lesió als Jocs Olímpics de Rio, vol estar a la propera cita de la selecció, com és el Campionat d'Europa.
Ojalá. Ojalá, no te puedo engañar. O sea, me hace un montón de ilusión el poder volver a estar con la selección, de estar con los amigos y de poder competir y hacerlo muy bien con la selección que tienen ganas. Sobre todo cuando lo ves desde fuera, aún hace más.
Encara fa més, doncs, tant de bo que Marc Gasol estigui a les ordres de Sergio Scariolo, en aquest campionat d'Europa de seleccions. Ens rematem la plana poliesportiva recordant els emparellaments dels quarts de final de la Copa del Rei d'hoquei patins, que es jugarà a Alcobendas des del 23 fins al 26 d'aquest mes de febrer. Vic Vendrell, Liceu Lloret, Barcelona Voltregà i l'anfitrió, l'Alcobendas, que ha quedat emparellat amb el Reus.
Molt bé,
no faci cas de les preguntes que no estan actualitzades.
No, ja, perquè veig que em preguntaven si Ojo de Halcón, nada o...
Li refresco. En clau blaugrana demanem avui a la nostra audiència la porra de l'Atlético de Madrid Futbol Club Barcelona, i en clau blanc i blava preguntem a la parròquia Perica si l'Espanyol ha fet bé la feina en aquest mercat d'hivern. En joc entrades dobles pels propers partits del Barça i de l'Espanyol a camp propi, al Nou Camp i a Curna i a Prat. Respostes facebook.com/esportscopecatalunya, twitter@esportscope.
Però escolti, què ha passat? No sabia vostè borrar això?
Doncs delay. No sé si...